Radio Universal. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A Vilafranca ha nascut una plataforma ciutadana per defensar l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Té pocs dies de vida encara i en les properes setmanes tenen previst crear grups de treball i anunciar accions reivindicatives per mantenir viva la mobilització. Els hem convidat a venir a Ràdio Vilafranca i a explicar-se, i ens acompanyen tres dels seus integrants, la Mercè Peral, la Montse Céspedes i el Xus Magallón. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Gràcies i benvinguts. La sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca es va omplir fa pocs dies per assistir a la presentació pública de la nova plataforma cívica per la defensa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. És un clar símptoma del malestar que hi ha acumulat?
Òbviament, i el fet de que s'omplís demostra claríssimament que la ciutadania està preocupada per aquest tema i sensibilitzada per aquest tema. Si no recordo malament, l'aforament eren 160 persones i es va quedar gent fora, el qual demostra aquesta gran preocupació que hi ha no només a la ciutat, sinó també a la comarca. No oblidem que és l'Hospital Comarcal i dona servei a tota la nostra comarca, no?
Expliqueu-nos qui hi ha darrere de la plataforma, darrere, davant, qui hi ha la plataforma i com s'ha articulat, com s'ha gestat, que en els temps actuals tampoc és fàcil organitzar-se i mobilitzar-se.
Bé, en un principi ha estat un grup motor que d'unes 30 persones aproximadament, que vam començar a trobar des de la perspectiva de la necessitat i concorríem persones en cert significatiu públic o vinculació a comitès d'empresa, vinculació a sindicats, antics treballadors, usuaris normal del carrer que estan afectats i algunes entitats que havien ja portaven temps manifestant aquest neguit, no? Arrel de les mobilitzacions que va fer el comitè d'empresa i de tot el que arriba des de les experiències pròpies dels ciutadans, doncs es va portar precisament a dir hem de fer alguna cosa perquè hem comprovat que tal i com està l'hospital i tal i com està la salut, si la ciutadania es mouen coses, si la ciutadania no fa res, no hi ha moviment.
Per tant, no us creieu les promeses del govern?
Evidentment que no. De fet, s'està veient que hi ha un canvi de model. El que nosaltres, inicialment, quan vam començar les mobilitzacions, és que arrel de la fusió que es va fer de l'Hospital Comarcal amb el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, tot i que hi ha uns estatuts que regulen de que nosaltres no perdríem cap tipus de servei, ni al revés, hi hauríem millores per tots els centres que conformen part del Consorci Sanitari, això ha sigut el contrari. La nostra ciutadania està perdent serveis, està perdent accessibilitat i, a més, s'ha de desplaçar constantment, que també s'ha de dir que la nostra infraestructura de transport no està adequada perquè ens mobilitzem fàcilment entre comarques.
Això va passar fa uns 8 anys?
Això va passar el 2019, si no recordo malament, i es va acabar de fusionar el 2021.
Correcte, sí, sí.
I des d'arrel d'això és que anem a pitjor.
I es va vendre com un pas endavant, com la panacea.
Exacte, es va vendre que formant part d'un consorci tindríem molts més recursos destinats de la Generalitat i el que no sabem és com es distribueixen els recursos, que això és una cosa que estem demanant a la direcció del consorci i no ens faciliten.
I probablement aquest és un dels problemes que té la sanitat pública en aquest moment, en què la visió economicista premia i passa per davant del servei a les persones. I de per si la salut de per si és deficitària, perquè és una inversió a futur. La teva població ha d'estar bé, ha de tenir una qualitat de vida, i això implica una inversió. I és difícil retornar econòmicament en això. però el problema és que s'està instaurant aquest concepte, no? d'una visió economicista. Si dona un servei, de que tenir una contraprestació, hem d'equilibrar, sí, però hem de valorar també què significa per la població. I això també ha estat un dels grans motius que ens ha mogut a crear la plataforma.
A l'acte de presentació, entre el públic, hi havia representants de tots els grups polítics municipals de l'Ajuntament de Vilafranca, hi havia l'alcalde també, el Xus Magallón és regidor de la CUP Vilafranquina. Quin rol juguen els partits dins la plataforma o a costat o anaven a escoltar i prou?
Els partits en si, com a partits i com a entitats, no han format cap rol. I això va ser una de les coses que, quan vam parlar en l'acte de presentació, vam intentar deixar clara, no? Que això no era un tema polític des de la perspectiva d'aprofitament polític d'un partit envers d'un altre, sinó que era un tema de política de la ciutat, englobant a tota la ciutadania. I per això, precisament, vam agrair la presència de tots els regidors que havien allà i de tots els representants polítics d'un costat i d'un altre, perquè són un més en aquesta problemàtica i han de prendre aquesta consciència de que és un tema de ciutat i una necessitat de ciutat. No un benefici d'un partit envers d'un altre, sinó de la ciutadania en global.
S'incorpora a la conversa un altre integrant, un altre membre de la plataforma, el Fèlix Pallarola. Gràcies i benvingut.
Hola.
Parlàvem del rol que juguen els grups municipals, li preguntava al Xus, i també li pregunto a la Mercè pel rol o el paper que juga el comitè d'empresa de l'hospital a la plataforma.
Bueno, en aquest cas el comitè d'empresa no juga cap paper a la plataforma. De fet, nosaltres vam començar a fer una mica de ressò del que estava passant a l'hospital i vam intentar vincular la ciutadania. Perquè nosaltres, com a comitè d'empresa, és evident que tenim els nostres problemes dins de la institució professionals, però no en cap moment hem barrejat una cosa amb l'altra. En aquest cas, tots els components que formem part de la plataforma i a la vegada del comitè d'empresa, no ho fem en nom de comitè d'empresa, sinó com a un ciutadà més que veu la problemàtica i que, a més, evidentment, ens afecta al nostre centre.
Vau fer públic, juntament amb la plataforma, un manifest fundacional on hi ha unes reclamacions bàsiques. Si us sembla, les comentem.
Sí.
Per quina voleu arrencar? Pels diners? Per la qualitat assistencial?
Bueno, una mica de tot, no? Per la pèrdua i tot el que ha passat hasta ara, lo de l'hospital, l'increment de llista d'esperes, l'increment de pressió assistencial per augment de població i envelliment també de la població i l'escassetat de recursos humans i materials que hi ha, no? Molta gent quan va a l'hospital ho veu. I també hi ha una falta de la gent de que faci reclamacions, no? De que se faci sentir.
No hi ha cultura de
queixar-se. No, hi ha aquesta cultura. Llavors, hi ha aquesta necessitat de formar part d'aquesta plataforma també i que adrecem a molta gent que també, si vulgui o no, adreçar-se a nosaltres per fer aquesta... Sí. Ajudar-los a fer les queixes.
A mi m'agradaria fer-hi dues coses. Mm-hmm. No només és un tema de problemàtica de temes intrínsecament sanitaris, sinó d'altre tipus que vinculen molt a com es mouen dins del territori. I això és una de les grans problemes que també tenim i que hem detectat, que molts malalts venen a l'hospital, però les han de desplaçar als camins, o han de... I clar, això no... Primer que no és de rebut, que quan una persona estigui malament, sigui ell el que s'hagi de desplaçar, i després, si t'has de desplaçar i no tens recursos, i això, pensant sobretot en la gent gran, com ho fa? N'hi ha un autobús que porti d'un hospital a un altre? La gent té informació de com es mouen? Doncs no hi ha un autobús i la gent no rep aquesta informació. Això era molt important de remarcar-lo també. I l'altre que creiem que és important de remarcar és el tema de la governança. Com he dit abans, és un problema de ciutat. La governança de l'Alt Penedès ha de ser forta. La governança del Garraf, o la representació del Garraf, és molt forta. La del Penedès és... Sí, significativa, però no en quantitat de força. I això és una altra de les coses que volien remarcar.
Perquè el consorci hi ha tres hospitals, dos del Garraf i un de l'Alt Penedès. Sortim perdent.
I sortim perdent, exacte.
Jo volia remarcar que, tot i això, a l'Hospital de Sant Camil, que és el que dona servei a la comarca del Garraf, no té suficient estructura per donar el servei que toca. Què comporta això? Que molts dels pacients els hem d'atendre aquí a Vilafranca, sobretot a la unitat quirúrgica. Molts dels pacients que operem, nosaltres eixuguem la llista d'espera de la comarca del Garraf, amb perjudici a la nostra comarca. El que fa això, que molta gent estigui més temps a la llista d'espera, s'empitjori molt la patologia i quan entren els quiròfans tot sigui més complexa.
Les plantilles també són molt inestables.
Les plantilles.
Els metges van i venen. Hi ha èpoques que falten especialistes d'una determinada especialitat. Després n'arriba algun. Potser no està massa temps i torna a marxar. I això també desorienta el pacient, més si té una certa edat, no?
Tenim molts problemes amb els professionals, sobretot a una mica a retenir el talent per un tema de tracte de la governança. Nosaltres ens han marxat molts professionals, estan marxant molts professionals i, a més, el que més ens preocupa és que arribem a tenir, perquè, en definitiva, els professionals sanitaris, sobretot els especialistes, es coneixen molt entre ells. I si un hospital no té una fama en quant al tracte amb els professionals, no volen venir. Actualment estem tenint aquest problema.
Sí. Després afegir que un dels reptes en la sanitat és conservar el talent. I el nostre hospital pateix aquest gran repte, perquè el talent també necessita capacitat de desenvolupar-se i d'implementar projectes i d'aspirar a créixer a nivell de tècniques, a nivell de capacitat de fer coses. I això implica també una inversió i una aposta per fer això. Si tu, com a professional, no tens futur en un espai, òbviament busques altres espais. Llavors, aquest és un altre dels problemes que estan sobre la taula, no?
Sí, tal com diu el Xus, se'ls deneguen molts projectes que tenen de... En quant, clar, quan un professional surt de l'àmbit universitari, en el qual estan hospitals de tercer nivell, que fan cirurgies molt més complexes amb tecnologia, amb robòtica, clar, aquí no disposem actualment de robots i això, doncs, fa que els professionals tampoc vulguin venir, perquè no veuen un projecte ni un atractiu professional per desenvolupar aquí a la nostra comarca. Tenim ara, actualment, molts serveis que estan centralitzats als Camils. I tenim d'altres que estan desapareixent, com per exemple és la unitat del dolor, que és, a més és una unitat que cada dia, el que és la ciutadania, té més problemes de dolor i actualment no disposem del servei al 100%, per no dir que està desapareixent. L'esquena es fa tot a l'Hospital de Sant Camil. Entre d'altres, o per exemple les orelles, aquí no tenim otorrinos que operin orelles, s'han de derivar els pacients. A més, també, arrel de la primària, moltes de les proves que es derivaven a l'hospital, com és una colonoscòpia, com és una ecografia, proves tan simples, s'estan derivant a Barcelona per un tema econòmic. Nosaltres creiem que tot això s'ha de revisar i com a plataforma estem per vetllar i per defensar totes aquestes coses i a veure si ho podem reconduir arrel de la pressió de la ciutadania.
El Fèlix és la veu més jove.
Sí, sí.
Què hi aportes?
Jo diria que una preocupació que tenim és que el problema de l'hospital es vagi tornant exponencial, que hem anat veient com amb el pas del temps anem perdent coses a l'hospital i jo com a persona jove diria que el que em preocupa és com estarà això d'aquí 20 anys, com estarà d'aquí 30 anys. I també, potser no som tan conscients, però què passarà si algun dia ens passa alguna cosa a nosaltres? Ens trobarem amb aquest problema. Aleshores, la gent jove, almenys jo, estem aquí per intentar lluitar per un futur millor.
Sí, no oblidem que la previsió de creixement de la comarca, és significativa i estem parlant d'un increment de població, però també un increment de l'edat d'aquesta població. I necessites unes respostes diferents d'acord a aquestes necessitats. Òbviament, en els últims anys de vida d'una persona, l'ideal és que lo puguin viure de la forma més correcta possible. Però això també és una inversió de futur, perquè aquests que ara són joves arribaran aquí. I mentrestant, quina qualitat de vida tenen, quina atenció i quin servei. I una mica el que representa el Fèlix i la gent jove és precisament això, no? O sigui, lluitem per allò que necessitarem demà, però que avui pot ser que també ho necessitem, no? I per això és tan important el que comentava la Mercè sobre el tema del talent. si els nostres professionals senten que aquí poden desenvolupar a la seva carrera, poden fer projectes, poden fer coses, òbviament com a ciutat poden oferir una qualitat de vida diferent a una gran ciutat, tenint habitatge, tenint transport, tenint coses, la gent es pot quedar aquí i podem construir una qualitat de vida millor per tothom. I una mica és el fons de la plataforma en si, no?
Quin és el full de ruta per aconseguir, pressionar per aconseguir aquestes demandes?
Doncs, primerament és que la, o sigui, que la ciutadania sigui conscient del que ens està passant, que s'adreci i formi part de la plataforma, i arrel d'això, entre tots, hem de posar els temes sobre la taula i intentar fer saber que el nostre centre ha de tenir els mateixos serveis que qualsevol centre del Consorci, i que, sobretot, siguem atractius, tot i que ara és hospital universitari i que està molt bé i que nosaltres estem molt contents, ser hospital universitari no et dona garanties de que donem una assistència correcta.
Exacte.
Sí. Està molt bé, és atractiu pels professionals, però, torno a dir, no garanteix que l'accessibilitat, que les llistes d'espera millorin, que donem els serveis que toquen, perquè la cartera de serveis que hi ha al Consorci ha d'estar a tots i cada un dels centres que formen part del Consorci. Perquè, com ho deia el Xus, encara que hi hagi un autobús que faci un horari, és impossible que la gent es mobilitzi d'una comarca a l'altra, però, a més, torno a l'inici de la conversa de que els estatuts de quan es va conformar el Consorci Sanitari de la Penedès-Garraf diuen que tots i cada un dels centres disposarà d'una cartera de serveis i adaptaran totes les millores a tots els centres. I això ha de ser així, i com a plataforma nosaltres vetllarem perquè això es compleixi.
Ara estaríem en la fase d'expansió, que seria... Estem que fa 2 mesos, potser, que ens hem reunit per primera vegada, si no m'equivoco. I ara estem intentant, doncs, organitzar-nos, establir els estatuts, establir com funcionem internament i expandir-nos per captar el màxim de gent possible.
A tota la comarca.
Sí, correcte.
Sí, a tota.
Com es poden adreçar a vosaltres les persones interessades en formar part de la plataforma en aquesta lluita?
Bueno, tenim per començar xarxes socials. I a nivell personal, qualsevol persona que estigui a les xarxes dins de la plataforma es pot adreçar a nosaltres.
A quines xarxes esteu?
Ara mateix estem a Instagram i a Twitter.
Amb el nom?
Plataforma de Defensa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.
Tal qual.
Sí, com a manifest.
A través d'aquí ens poden localitzar bastant bé, i, a més, aquesta tarda farem una reunió de treball dels grups que ja tenim consolidat, perquè una idea és generar uns grups de treball, i aquí decidirem quan farem la pròxima assemblea oberta, que estarà oberta a tothom perquè pugui venir i adherir-se a la plataforma. No busquem gent que sigui lluitadora tot el dia, sinó que quan necessitem gent que estiguin. Això és el que estem treballant i el missatge que volem enviar. No?
I en tot cas, cal gent per tot, no? També per fer el treball previ, per sortir i mobilitzar-se.
Per mobilitzar-se, sí. Per enviar un missatge a un altre perquè vingui. És a dir, coses simples que poden ajudar. Un gest insignificant pot moure i canviar el món. Això està claríssim. I en aquest cas és així. I l'exemple va ser la presentació de l'altre dia, que va ser un èxit a nivell de persones i va ser un boca a boca.
Us vau quedar sorpresos o sabíeu que hi havia aquesta mala maror i que la feina feta trobaria suport?
Home, nosaltres que ens vam sentir molt orgullosos.
Molt contents.
Molt contents, i tot i que, com diu el Xus, es va quedar molta gent fora, i sabem que hi ha molta més gent que segur que té algun problema amb la salut a la nostra comarca i que pot venir a veure'ns, i nosaltres els ajudarem a orientar-los com han de fer un redactat per presentar una queixa a l'hospital, si se'l pot ajudar amb alguna cosa, perquè és evident que, per exemple, nosaltres sabem molt bé com funciona el centre, a nivell polític també saben les millores que es poden fer, no? Vull dir que, contra més serem, més força tindrem, i a la llarga, si cal fer manifestacions per millores, doncs es farà el que sigui. El pla d'acció està obert.
Forma part del full de ruta.
Sí, forma part del full de ruta. Una altra de les accions que volem fer és fer acompanyament a la gent a fer queixes formals, i si és necessari perquè no s'estan complint aquests termes que marca la llei, doncs plantejar-nos fer accions legals donant suport a aquestes persones i fent acompanyament.
També vull incidir que, a part de... perquè la plataforma és manifest per la defensa de l'Hospital Comarcal, però també nosaltres vetllarem perquè l'atenció primària funcioni, perquè també...
Clar, aquesta qüestió va sortir, no?, a l'acte de presentació. Sí, es van demanar englobar...
Exacte, és que ho englobem, perquè, en definitiva, acaben anant donant de la mà. El primer filtre és la primària, i el filtre de la primària... fa que, com a secundària, tenim l'hospital, que és on té l'especialista. Sí. Però ha de funcionar la primària, perquè si no funciona la primària repercuteix sobre l'hospital, sí, i a l'inrevés. I sobretot això, que les proves es puguin fer, si hi ha el servei, dintre de la nostra sanitat pròxima de la comarca.
Exacte, i per això una de les nostres demandes també és que ens expliquin quin pla de salut està al territori, la nostra vegueria, té una configuració com a àrea sanitària. Volem saber qui és aquest plan, qui pla estratègic per la vegueria està posat sobre la taula en el tema de salut, i que ho diguin, i com queden els hospitals, diferents hospitals que n'hi ha a la vegueria dins d'aquest pla, no?
I també afegir que, sobretot, que ens expliquin una mica el model sanitari que hi ha pensat, perquè el model sanitari sembla que va com a la privatització, perquè ara s'està enfocant tot molt a la sostenibilitat, tot és sostenible, hem de fer sostenibilitat. Sostenibilitat per què? Avui hem d'explicar clarament cap on anem i les inversions que volen fer, perquè això és molt important també, invertir ara mateix a curt, mitjà i llarg termini per millorar i atendre la nostra població com es mereix.
I això és un missatge que també volem enviar com a plataforma. Si el model és el model que posa l'Ayuso a Madrid, ens tindrà endavant i ens enfrontarem seriosament.
I tant.
Queda molta lluita per endavant, però com heu pogut escoltar, estan disposats a plantar cara. És la nova plataforma ciutadana per defensar l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Avui els hem volgut conèixer. Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Els U2 tenen nou EP, es titula Days of Ash, Dies de Cendra, i una de les cançons és aquesta, la cançó del futur, amb la qual arribem a 11:15 al flash informatiu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ha aprovat l'acord amb la Generalitat per la construcció d'11 habitatges de protecció oficial a Calafell. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en el ple del 27 de febrer l'acord amb la Generalitat per la construcció d'11 habitatges de protecció oficial. La promoció s'aixecarà al solar existent a la cruïlla dels carrers Ramon Llull i Joan Nin, a tocar del nucli del poble. Mesos enrere, Calafell va cedir els terrenys, atenent la demanda de terrenys que el govern català havia fet als municipis per construir 50.000 habitatges públics arreu de Catalunya fins al 2030. Ara, el conveni ha aprovat regular les obligacions de les dues parts per l'execució del projecte, el cost del qual anirà a càrrec de la Generalitat. L'Hospital Universitari Comarcal de l'Alt Penedès preveu instal·lar els nous equips de generació d'electricitat a la coberta de l'edifici. La gerent del Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf, Olga Ferrer, acompanyada de Noemí Pou, directora mèdica del Consorci, i Alberto Martín, director de Persones, ha volgut explicar en quin punt es troben les actuacions que s'han dut a terme a l'Hospital Universitari Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital de Vilafranca, per millorar la resiliència de les instal·lacions després dels efectes que va tenir la Tana del passat mes de juliol del 2025. En aquest sentit, la gerent ha volgut destacar que un cop feta la feina d'urgència per posar en marxa l'hospital el més ràpidament possible, després d'uns episodis meteorològics extrems, ara s'està treballant per evitar i minimitzar l'impacte de possibles episodis similars que es puguin produir en el futur. Ferrer explica que ja s'ha finalitzat l'estudi tècnic per avaluar les accions de reforç a les teulades de l'edifici que han de permetre instal·lar-hi el quadre elèctric general i el grup electrogen. Sant Pau d'Ordal acollirà la primera marxa exploratòria amb mirada feminista. Sant Pau d'Ordal celebrarà el divendres 20 de març, de 6 a 8 del vespre, la primera marxa exploratòria amb mirada feminista, una activitat oberta a tota la ciutadania per reflexionar col·lectivament sobre l'espai públic del municipi. La iniciativa proposa un recorregut pels carrers per analitzar-los amb perspectiva feminista i detectar espais insegurs, poc accessibles o susceptibles de millora, alhora que recull vivències per percepcions i propostes de la població. La marxa començarà a les 6 de la tarda a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal i estarà conduïda per la cooperativa Doble Via. L'activitat s'emmarca en les accions impulsades per la Regidoria de Feminismes amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. I estan obertes les inscripcions per la caminada Caminem per tu, Pol. Diumenge de la setmana que ve, el dia 22 de març, arriba la 8a edició de la caminada solidària per la recerca del càncer infantil Caminem per tu, Pol. Mantenint el funcionament dels darrers anys, la caminada té un recorregut circular amb sortida i arribada des de Sant Miquel a triar entre un trajecte de 8 o 10 quilòmetres pel Parc d'Olèrdola. L'activitat és un homenatge a Pol Masip Rodríguez, veí de Sant Miquel d'Olèrdola que va morir ara farà 10 anys després de patir un càncer infantil. Les inscripcions estan obertes a pulserescaldela.org. L'any passat van inscriure's prop de 450 persones i es van assolir gairebé 9.500 euros. Sumant les 7 edicions realitzades, s'han recaptat més de 65.000 euros per la investigació del càncer infantil.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El passat dimecres va ser el Dia Mundial de l'Obesitat, una jornada que vol conscienciar tothom dels efectes perjudicials que el sobrepès i també l'obesitat produeixen en la salut de les persones i difondre recomanacions per prevenir-los. De fet, ahir li vam dedicar el tema de la setmana, abordant-lo des de diferents perspectives, ja que és així com s'hauria de tractar, des d'un punt de vista multidisciplinari. Les causes de l'obesitat poden ser moltes, des de psicològiques, hormonals, genètiques, mèdiques. Certs medicaments també poden provocar-ne, l'estrès, l'edat, la qualitat del son. En l'actualitat, quasi 3.000 milions de persones a tot el món pateixen sobrepès i les previsions no milloren. Què hi diu la nostra gent gran? N'han patit o coneixen algú que en pateixi? Com creuen que afecta psicològicament? I obrim un altre meló. Creuen que l'excés d'aliments ultraprocessats, que cada vegada va a més, contribueix a fer créixer el nombre de problemes de sobrepès? Comencem tertúlia, a la capital del Cava.
Bona, Sílvia. Doncs mira, quan estaves comentant lo dels ultraprocessats, la nostra companya, la Júlia, ja sentava amb el cap.
Sí, sí. És que hi ha moltes... mengem moltes marranades. Perquè des de posar-hi edulcorants, sembla que no hi ha sucres, però hi ha edulcorants i aquestes coses, ens posen un fotimer de químiques a dintre els aliments perquè es conservin i perquè tinguin millor vista, perquè tinguin... I això perjudica a la salut. Sabem que l'obesitat és una malaltia, i és una malaltia que cada vegada va pitjor, perquè ara ja és l'infantil, perquè hi ha tant producte pels nens petits que surt de propaganda per la televisió o perquè donen cromos o perquè, pel que sigui, que no mengen tan sa. Hi ha escoles, per això, que en fan una mica de bandera i els hi fan portar fruita i coses d'aquestes. Inclús on van els meus nets, no els hi deixen posar... Si el dia de l'aniversari porten esmorzar, ha de ser pa amb xocolata. I ho trobo molt correcte, perquè abans eren des de croissants, des de melindros, des de tot. Hi havia de tot i més. Doncs almenys això ho han lograt una miqueta, però no sé com anirà, perquè cada vegada les coses estan més... no són tan naturals. I els grans també en rebem les conseqüències, perquè tot el que mengem no és massa natural. Ja mires de menjar de proximitat, però costa.
Incorporem també el Pere Mitjans, que ens espera a Canal 20, a Olèrdola. Bon dia, Pere.
Ui, avui he passat davant de tothom, avui, eh?
Vas fer la petició i jo t'escolto.
Els de diumenge, gràcies. Els de diumenge s'enfadaran amb el Pere, eh? Jo no vull enfadar-me amb ningú, eh?
No, i ara.
No us faltaria.
Digues la teva i la saludo de seguida.
Sí, noia, el tema és el que ens diu la Júlia, però de totes maneres hem de ser quasi nosaltres mateixos els que ens hem de saber mantenir,
sí, sí,
tot amb el tema de l'alimentació, eh? Som nosaltres mateixos. Jo passo per... quan baixo a Vilafranca, vas a caminar, vas a aparcar el cotxe i camines. I passo per les botigues, passo pel Parés i passo per altres botigues i em quedo a l'aparador mirant i coi, se me'n va la pinça. Aquells xutxos amb crema i tot això. A veure, de tota la vida, els meus pares i la meva mare, per quan hi havia un pastís o hi havia alguna cosa de trossets de postres a la taula, s'esballaven, en bon sentit de la paraula, s'esballaven, se'l prenien un trosset de l'un a l'altre, si s'aixecava, li agafava un trosset de l'altre. O sigui, ens hem vingut de com d'herència de ser dolços, però jo me n'estic molt, me n'estic molt. I el menjar, doncs, Déu-n'hi-do, també. Jo crec que a l'edat que tenim ja ens ho mirem una mica, eh? Jo crec que sí que ens ho mirem.
Per força, si no, els anàlisis surten i canten.
Perdona, els anàlisis és un mateix, eh, Júlia? Va, truca amb les noies de diumenge, va. Truca-les,
sí, anem a... No s'han de trucar, que ens estan esperant a l'estudi. Ja m'ho
penso.
Però... A Diumenge Ràdio hi ha la Lourdes Meronyo amb les dues tertulianes habituals. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquí les tenim, l'Eulàlia, la Conxita, què tal? Bé, bé. Què en penseu d'aquest tema?
Avui? Ostres, ostres, és una cosa...
És un tema molt greu avui.
No, buscant... però vull dir que estem grassos com ara jo. Jo estic grassa, vull dir... Jo
també, Déu-n'hi-do.
Jo, per mi... Aviam, la meva àvia era grassa, la mare era grassa, la padrina era grassa, doncs, bueno, jo sóc grassa.
Totes estem de bon veure.
Sí, vull dir, jo per però, coses de perdre guanyo.
Que vosaltres digueu que esteu grasses, però jo crec que us estimen.
No barregis termes. No barregis un terme i l'altre, vull dir, perquè no es pot barrejar, però la cosa és el que hi ha i punto. A mi particularment m'agrada molt menjar. Vull dir, això està clar, vull dir que ho tinc claríssim. I probablement doncs ara fa aviam, faig uns dies que me n'estic, uns altres dies que no tant i uns altres dies que no gens, i llavors això per mi em crea una cosa com de psicosis amb mi mateixa, que em renyo, però em renyo no. Després d'haver menjat.
Vale. Dius, no hi tornaré.
Primer m'ho menjo i després
ve la culpa.
Me'n penedeixo de culpa. Escolta, però jo ja m'ho he jalat, saps? Vull dir,
escolta,
el problema
per exemple,
està aquí. Voluntat nul·la.
Sabent que celebres alguna festa el dissabte i el diumenge, que tens algun aniversari, o sortiràs a dinar por ahí, durant la setmana no procures fer una mica de bondat? Per dir, el dissabte i el diumenge em passo, però durant la setmana faré bondat. També aquest plan, eh? O no?
Bueno, jo a casa em faig el menjar jo, o sigui que si no menjo el que vull és perquè no vull.
Ja.
No sé si m'explico què vull dir.
Ja. Sí,
però vull
sí,
dir
ja
que ara fa dos o tres dies que intento no sopar o sopar pràcticament res.
Ja.
Però m'estic allà a la tele i només penso, ostres, tinc gana. Vull dir, llavors però intento no aixecar i no m'aixeco. No hi vaig a buscar res.
Clar.
Però ho tens tan a l'abast que penses poder sí que hi vagi. Però
jo sabeu què em passa? Sabeu què em passa? Jo també em passa això, eh? Miro de no sopar, però llavors a les 3 de la nit no puc dormir i haig d'anar a fer una visita.
Sopar s'ha de sopar, perquè si no són masses hores que tampoc no és bo.
No, jo aviam menjo una miqueta, vull dir, però doncs no el que menjaria, perquè jo amb un pa amb tomàquet i una truita i després, que sé jo, un cafè amb llet, el que sigui... estaria divinament, vull dir que no, però doncs no.
Però no.
Ahir mateix vaig menjar una safateta d'allò d'aquell formatge fresc que fan del no me'n recordo com se diu, però és igual.
Sí, formatge
fresc,
sí.
I un tall de pavo. Sí,
ja
sí, i prou. I vaig beure un traguet d'aigua, però vaig menjar 3 omelles torrades, o 4. Perquè vaig pensar, vaig treure el mal gust d'això, perquè era plegat.
Jo amb el que disfruto però, ara és dinant. Dinant,
sí, ja,
dinant,
jo també, mira, però doncs vull dir, clar, sempre amanides, sempre bledes. És que jo penso
sí, noia,
que si mengés bledes també m'engreixarien, eh?
Que les menges estan de gust, oi?
Clar, perquè gràcies a Déu de gana en tenim, vull dir...
Jo al sopar sí que ho faig, eh? Verdura. I de vegades en guardo, per exemple, ahir mateix em vaig fer una truiteta d'escarxofa.
Ai, que bon.
I ja està. Vull dir, i a darrere un iogurt, i cap a dormir, bueno, cap a dormir sí, ja no, perquè sóc
jo la truita de carxofa me la vaig menjar per dinar, vaig fer una amanida tipus xató i així, i una truita de carxofa i una truita d'esvergínia. Bueno, jo darrere vaig menjar un iogurt, perquè de darrere, jo la fruita, si cas, com que tinc hèrnia de hiato i aquestes coses, em van dir que si havia de menjar fruita me la mengés abans de dinar.
Ah,
o sigui,
sí.
Per comptes de menjar-la després, menú, que me la mengés abans.
Sí. Jo pel sucre mi... no me'n deixen menjar.
No teniu,
a partir de la tarda no puc menjar fruita.
No teniu cada dia, representa tant del dinar, igual no, però del sopar, no teniu una dieta, perdó, un menú fet cada dia?
Jo sí que faig el menú perquè abans no el feia, perquè com que tenia la botiga, doncs menjava el que més o menys em semblava que es passava, o
sí,
hi havia una carn, o hi havia un tall, o hi havia una cosa que es havia de menjar.
Sí,
ara, com que haig d'anar a comprar, per saber què haig de comprar, tinc de saber què vull cuinar.
Què vols
cuinar? Perquè si no tinc el que vull. Llavors sí que em faig un menú doncs, de la setmana, més o menys. Però faig un menú, clar, jo faig menjar per 4 persones a l'hora de dinar cada dia.
Déu-n'hi-do.
Una, a més, li faig tupper perquè el pren, o sigui, l'ha de prendre.
Per la feina.
Que, i la cuina no m'agrada gens, eh? Però vull dir que, doncs,
jo
faig.
Sí.
Jo no, a mi no, és una cosa que... No,
a mi sí que m'agrada. El que passa que cuina per mi sola em mata.
Ara que dius que hi ha dones que no els agrada la cuina, hi ha homes que també els agrada molt la cuina, eh?
El meu no. El meu no, perquè si el meu li agradés...
Jo tampoc. Jo amb gana no em quedaré. Amb gana no em quedaré, però em costa de cuinar.
Oh, no, no, i tampoc, perquè se n'anirà a la fonda, vull dir que no té cap problema.
Vale, molt bé.
Però vull dir que... Però em refereixo que, doncs a mi m'agrada menjar, i m'agrada menjar bo, i coses que probablement no hauria, perquè vull dir, doncs, però doncs menjo, perquè sempre amanida, sempre verdura, i sempre, a mi sí, això, a més a mi em fa estar trista.
Angoixosa,
jo penso,
no?
Sí.
Jo, com que tinc la canalla i haig de fer més aviat coses que a ells els agradi i que tothom quedi content, no? Doncs al migdia miro de fer mig-mig, però al vespre sempre menjo verdura o una truita amb alguna de verdura i, si no, verdura amb peix. El peix sempre va a l'hora de sopar. Sí, que un dia lluç, l'altre dia, jo que sé, sardina o el que jo vegi a l'hora d'anar a comprar el peix que em faci gràcia. I ja està.
La qüestió fora viure de l'aigua o beure molta aigua. Jo ja em bec d'aigua, intento beure aigua, però llavors també em van dir que no em begués gaire perquè resulta que tinc mala circulació a les cames i tinc les cames inflades. O sigui, haig de beure aigua fins a un punt. No puc beure molta aigua perquè si no és massa aigua. O sigui que, ostres, tu, lo cortés no quita
l'aliment. No, és un rotllo, és un rotllo.
Jo penso, quan una persona està prima, penso, ostres, em fa enveja.
Per què ens hem fet grans sense voler?
No, però jo hi he estat
sense
gràcies...
voler, nosaltres no hi comptàvem de fer-se grans.
No, però
teníem 40 anys ja està bé, ja en tenim prou i no sé què ha passat.
Jo vaig agafar la diabetis.
Jo també sóc diabètica.
Tenir la diabetis, llavors ja m'hi he engreixat, però jo no estava grassa. Carai, estava molt bé. Estava molt guapa, vale?
Jo també estava bé, però... Jo sóc asmàtica i prenc cortisona cada dia de manteniment.
Déu-n'hi-do, nena, déu-n'hi-do.
I això fa que no arribo...
La cortisona, quan ara, com infla una mica,
sí,
no?
Jo ara porto parxes, no sé si...
No, i a la vegada fa agafar gana.
Però porto parxes, vull dir que com per ajudar-me a primar, com que no.
És igual. Ara hi ha aquestes coses que jo me la van receptar, però ara de moment em van dir que de moment no, que ja oferien això del Mounjaro i l'Ozempic que es punxen a la panxa i treu ara una filla meva, que també està de bon
veure. Però això és molt car, eh?
Oi tant.
Això no pot mantenir qualsevol, eh?
La medicació d'un mes val 200 euros.
Déu-n'hi-do.
I és una punxada cada setmana.
Déu-n'hi-do.
Però ma filla diu que, doncs, menja poc i no té gana.
Però saps què? Que s'ha de prendre sempre. No es pot parar mai.
Molt
quan
bé.
Comences...
Jo també li vaig dir que això si comences...
Fa
bueno, mama,
rebot,
de moment
eh?
Ja ho provo, de moment després ja ho faré, que tot m'exigirà. Bueno, no ho sé, ara ho prova. Està en mans de metge, eh? Vull dir, no ho fa la babalà.
Ja.
Jo m'hi he primat.
Li van donar unes pastilles també, però em senten malament.
Sí, tothom no és igual pels medicaments, està claríssim.
Però jo no prenc res per aprimar-me.
I em sentava malament, o sigui que no me les puc prendre.
Tu mires, què sé jo, el Facebook o mires l'Instagram, t'acorralen, perquè jo he fet alguna vegada doncs de fer un me gusta allà on te diu que fan gimnàsia o el que sigui, i quan recepten coses de pastilles, o no pastilles, no, o una beguda que es pot fer a casa, que tal i que qual, que al final resulta que has de comprar pastilles.
Sí.
Jo m'ho he escoltat fins al final i llavors ja et tenen enganxada, saps? Vull dir, ara m'envien tota l'estona coses de primar i coses de... Hi ha una cosa que et diuen la dieta de l'aigua. No sé què és... Però doncs, llavors et fan un plan especial per tu. I com que t'han de fer un plan especial per tu, doncs això ho has de pagar. Saps què vull dir?
Sí, és un medicament especial.
És un enganyapastors, que al final no sé si funcionaria o no funcionaria, però vull dir que no ho he provat tampoc.
No, jo tampoc,
dir,
això res.
I això del punxam...
Vaig mirant i
vaig
ja
tenir l'aparat a les mans, eh? I de moment no ho vaig fer. No ho vaig
la meva dona no es punxa, també té sucre, i ella ho controla molt amb la dieta, eh?
Jo tinc insulina ràpida i insulina lenta. Vull dir,
jo també tinc les dues.
No es punxa, no es punxa.
Passa que el patir de... Jo estic malament de pulmons i de cor, aquestes coses que són vitals. I això ho porto molt bé. I que jo havia fet 91 quilos,
Déu
que ara està grassona. I ara em faig 76, 77. Ja estic contenta.
Jo faig 100 i pico. Dir,
estic rodoneta, però és que així em troben, la canalla em troben. Quan m'abracen, oh, l'àvia, està aquí.
Clar que sí. Clar que sí, dones.
No, jo reconec que hauria de primar-me. Però, sí. Doncs, tinc la voluntat a un altre cantó. Vull dir que no és un problema.
Yeah.
És un problema per mi.
Clar,
i estic rabiosa perquè...
I t'enfades.
M'enfado amb mi perquè sóc incapaç de fer-ho. Per què no ho puc fer? Doncs perquè tinc gana i menjo. Yeah. I ja està.
No, però mira de tenir coses que no t'engreixin a casa. Mira de
escolta,
no comprar-les.
Escolta, per aquí aquest poble d'aquí de Sant Jaume, no teniu espàrrecs? No aneu a buscar espàrrecs a la muntanya, no?
Jo en tinc avui.
A mi ja m'agraden.
Nena, cada dilluns...
A mi m'agraden molt, eh? M'agraden molt una truita d'espàrrecs, és boníssima.
Jo ho sento molt, però la truita d'espàrrecs per sopar el dilluns, si m'emporten els companys, sempre hi ha una truita.
O
truita d'espargínia.
Ah, també. Però vull dir que no m'emporten a mi, no hi ha ningú que m'emporti, i a casa no em va acollir ningú. Vaig tenir la meva filla per allà de un xicot, que sempre, i llavors aquell sí que era un frofo d'anar a buscar espàrrecs, que aquella temporada me'n vaig atipar.
Doncs
aquest any hi ha molts, per aquí al poble.
El home va treballar a Mallorca i vam estar un any. Mira, allò va ser, em vaig posar d'espàrrecs fins al gorro. Anava allà al castell de Bellver, a la muntanya, i cada dia veníem amb espàrrecs, l'altre senyor no quedava millor pel món, en el menjar, en aquí, en allà, en truita, en salseta, de tota mena. Uh-huh. Jo me'n vaig anar i em penso que aquella primavera allà no va quedar ni una espàrrec. Perquè només que hi havia un de suelto... Ja l'enganxava jo, deia aquella dona. Diu, jo no sé com l'has vist, diu, però el veo.
Correcte, és igual que els rovellons.
No crec que sortissin gaires, eh?
Hi ha gent que va a la muntanya i només els olora i ja els veu, i tu els trepitges i no te'n dones compte. Hi ha gent per tota la muntanya.
Un senyor davant nostre i diu, no, aquí no hay mucho espárrago, eh? No hay mucho espárrago, perquè tu no el veies.
Perquè volien que marxessis.
Ens vam apuntar darrere d'ell un bon feix.
No, bé, doncs ara no.
Després ja els havia trobar.
M'agraden, els espàrrecs, la veritat. I truites de qualsevol cosa, tant de carxofa com d'esvergínia, com de patata. Esclar, la truita de patata
ja
no entra dintre la dieta.
Sí, ja és massa potent.
És un altre tema.
Però ara, aquest dia, una meva amiga va fer truita de calçots.
Ah.
De calçots que li van fer calçotada i els li van sobrar. Jo en tinc 7 o 8 de congelats i entre mi pensava, no sé pas què em faré d'aquests calçots. I ahir, anem a berenar cada dimarts, saps? Anem a berenar. I anem al Vendrell amb un puesto que anem a berenar, és igual. I va dir, vull per dinar, he fet truita de calçots. I he pensat, calla, ara faré una truita de calçots.
És el que he de fer.
Ben fet, sí, senyora.
Sí.
Però són puig ja, eh? O sigui,
estan
escalivats.
Home, esclar, perquè si no es courien.
Esclar, si no es farien.
I llavors, dic, i què has fet quan els has tingut?
I la gent també ha fet... amanides, si fas enciam i tot això també, i el trossegen i com si fos sabeta tendre, també ho fan crua, ben talladet. Home, llavors l'has d'aprofitar una mica més perquè de seguida es queda amb el verd, però si agafes el tronxo que és ben blanc, et fa una amanida força bona, amb una mica un vinagre bo. Clar. I un oli bo, amb una mica de sal, sal jo no me n'hi poso,
jo
des dels
perquè
46 anys,
perquè a sobre sóc hipertensa també, saps?
Des dels 46 anys que el Pere Mitjans menja sense sal, perquè només tinc un ronyó. I com que només tinc un ronyó, tinc la prohibida la sal. I m'hi he acostumat, eh? I a la meva senyora diu, com que tu menges sense sal, diu, jo també. I ens fem el menjar sense sal.
No, es troben més els gustos,
I m'hi he acostumat
amb condiments,
i amb el pa amb tomàquet m'encanta. Però com que hi poses un oli bo, poses oli d'oliva bo, ja no necessites la sal.
El pa amb tomàquet amb sal no m'ha agradat mai.
Però la gent...
No l'he posat en la vida, de sal, de tomàquet. Mai.
Jo tampoc no n'hi poso.
Jo sí l'hi posava.
Mai.
Quan amb la gent els hi portaves el pa i el tomàquet, la gent es posava amb sal i tant.
Amb l'oli bo que dius tu i és més que bo. No, però sí, ja dic, jo no demano menjar coses sofisticades ni fer uns grans menjars. Jo amb pa, tomàquet i truita sóc feliç. No necessito menjar qui sap què. Pa, tomàquet i una truita i un tallet de pernil. O el que sigui, en tinc més que prou, però això també...
Bueno, això doncs no t'engreixaria massa, no, eh?
No poc, però si menges pa, ja et diuen el carbohidrat i els hidrats i em tenen fregides els hidrats.
Dues llesquetes, no et passarà res.
No, sí, però si em menja cada dia, sí. Jo l'he anat suprimint bastant, el pa, també. L'he anat eliminant bé. Mira que jo era panarra,
I jo també. Jo això és el panarra.
Al vespre el tinc prohibit, també, el pa.
A hora de dinar no el trec. Ja no en trec ni del congelador per no menjar-ne.
Per no menjar-te'l.
A vegades, segons què mengem, el meu home diu, jo una llesqueta de pa no em toca. Però vull dir, se'l menja ell. Hòstia. Jo no en menjo, per dinar.
Després de tota la vida treballar, que tinguem d'estar ara sacrificant-nos amb tot això, me catxis la mà.
De veritat, és gros,
ara
això.
Podríem dir...
és per la
entrepanets,
salut,
Els entrepanets, ja, que no són bons. Els entrepanets són boníssims, entrepar de qualsevol cosa. No, un biquini. Ostres, tu.
Sí, sí.
Un biquini és vull dir,
una sort
pizza. Les pizzas no són bones.
Sí, oi? Amb el que estem parlant,
Les pizzas, i tot això primer,
Sí. Tot de prima. Sí,
però bé, sí. És el que hi ha.
I no entrem en altres detalls que ara ens oblidem, però si comencem a parlar de la vedella amb bolets i de la carn a la brasa i les costelletes...
Jo ja t'ho dic, no cal que menjar...
La carn no em tira ni gaire.
La carn deixar...
És que la verdura, per exemple, menges col i patata i un bon tall de cansalada...
No
te digo nada.
Bueno, la patata te la menges tu i la cansalada me la menjo jo.
Te'n guardes una mica per l'endemà. Llavors ben xafadet, fas un trinxat.
Això mateix.
Deixem-ho córrer.
Avui no cal que dinem, No cal que dinem.
Aquestes saliveres...
Ja estem plens ara.
Jo a vegades si vaig al restaurant, clar, quan hi anem, jo em menjo tot el del plat, En canvi, hi ha gent que veig que deixen el plat ple de menjar, que
quina llàstima.
Jo el trobo horrorós.
Això s'acaba,
guapes, noies, que ens avisen, noies, que ens fan fora. Un petó, una abraçada.
Vinga, doncs.
Adéu, guapes. Bon profit.
Escolteu,
gràcies.
Fins aviat, Fins aviat.
Adéu, guapes. Fins aviat.
Apa.
Adéu, que passen els dies de pressa.
Adéu,
adéu, bon dia. Adéu.
Són la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, que avui han fet tertúlia, els hi hem proposat l'obesitat i han dit la seva, com sempre. Mil gràcies. Ara un parell de minuts d'anuncis i el butlletí.